El cafè de les dones sàvies.
Catalunya Ràdio.
Amb Joan Barril.
Avui som aquí i estem perfectament perquè estem aturats. Això vol dir que la persona que ens acompanya avui normalment no va amb tanta calma. Ens referim a Laia Sanz. I Laia Sanz què és? És una motorista. Sí, n'hi ha moltes de motoristes, però és que aquesta és una motorista que guanya premis i que es passa nits i dies dalt d'una moto intentant arribar la primera. Laia Sanz, benvinguda.
Moltes gràcies.
Et vam veure, però cada nit, sobretot aquells que estimem aquest vehicle, et vam veure per allà, per aquest Dakar, que ja està molt lluny de Dakar, no? Que és Amèrica Llatina, per allà pel desert d'Atacama i totes aquestes coses. Com vas acabar amb això?
Bueno, aquest Dakar per mi va ser increïble, perquè
clar, va ser
a més...
Por.
Pel que diuen, jo tampoc tinc tanta experiència, n'he fet 4, però pel que diuen doncs, ha sigut una de les edicions últimes més dures amb diferència, o sigui que a més doncs, orgullosa d'haver acabat també una de les edicions més dures dels últims anys.
No únicament això, sinó que una escuderia tan important com Honda ja t'havia fitxat prèviament.
Bueno, no es pot dir així, perquè al final doncs, va ser una mica una coincidència, una mica estar... En el lloc oportú, en el moment oportú. Jo sortia de l'equip on havia estat, vaig arriscar, vaig decidir doncs, no tenir equip i a l'estiu doncs, casualment feien uns tests a Estats Units i bé, vaig anar-hi a parar, vaig estar doncs, provant la moto i allà doncs, van quedar molt contents amb mi i em van oferir una moto pel Dakar, no? I sí que és veritat que gràcies a el bon resultat que vaig fer aquest any doncs se m'han obert moltes portes, però no tot és tan fàcil com sembla.
No ho és, segur que no. Quin és el teu primer record del d'una moto? Perquè tothom té el primer record d'alguna cosa, no?
Sí, tinc records el primer dia no me'n recordo, per exemple, m'ho expliquen els meus pares perquè era molt petita, tenia 4 anys, però sí que tinc records a casa de la meva àvia, els estius passàvem allà l'estiu a Balaguer i tinc imatges allò amb la cota 25 que tenia el meu germà d'anar-hi a sobre i és la primera moto que vaig portar.
El Marc Márquez també va començar als 4 anys, diu ell. I mira, ara en té 20 i pocs i
guanya
està
tot.
Aquí, ho guanya tot, no? Però és diferent, suposo que és diferent una competició en circuit que no pas una competició així amb l'espai obert com és el Dakar.
Sí, jo també vaig començar amb el trial, vaig estar-hi molts anys, però sí que és molt diferent, no? El que fan ells doncs és amb un circuit que et coneixes perfectament, saben de memòria on frenaran, on acceleraran, i tot va a dècimes de segon. En canvi, amb una cursa com el Dakar hi ha molts més factors, no? I tu estàs anant per un lloc que no hi has passat mai. Mm-hmm. I a més, al mateix temps que tu estàs pilotant la moto, doncs has d'estar navegant, llegint el roadbook, i això doncs, és força difícil i després doncs, és això, no? la incògnita. O sigui, tu no saps per on passaràs, per on has de navegar, no saps on ets... I això és molt xulo, és molt especial.
Quan tu puges dalt d'una moto disposada a fer una gran etapa, evidentment saps més o menys per on aniràs, però suposo que és difícil. No sé si tens temps de mirar el paisatge.
Sí, hi ha llocs que fa ràbia perquè et quedaries allà fent fotos. I sí, la veritat és que hi ha moments que el paisatge, tot i que vas molt concentrat, però estàs veient, no?, que estàs passant per llocs increïbles o inclús trossos d'enllaç, que vas més relaxat i pots mirar més el paisatge. Sí, hi ha llocs que passem que hi tornaria només per estar allà, però en plan relax.
No que hi tornaries, que hi tornaràs.
Sí,
n'estic segur,
sí, que
ja s'hauran acabat per tu les carreres, però encara podràs anar així a poc a poc dient aquí vaig caure o aquí vaig tenir una avaria, no? Parlant de caure, frase que la majoria de pares diuen als seus fills quan van amb moto: pensa que tu ets la carrosseria. I aleshores et trobes amb gent que va carregada de metalls diversos. són metalls preciosos per ells, per nosaltres no tant, però titanis, aluminis, claus
moment,
i tot això.
De moment tinc molta sort amb això.
Sí, ja se't sí. veu.
Sí, sí, però sí que és veritat que veure, és un esport de risc i que quan caus a tanta velocitat normalment et fas molt mal. De moment he tingut molta sort, toco fusta i no, la veritat és que ja et dic, lesions greus no n'he tingut i tant de bo continuï així molt temps, però bueno, tots sabem el risc que hi ha fent això.
El risc també d'un Dakar fora de Dakar és més gran o més petit? És a dir, quan ara tothom diu ens n'hem anat de l'Àfrica perquè a l'Àfrica hi ha molt mala gent i també hi ha bona gent, no? Però
jo crec que és més un tema econòmic, no? Perquè ara a les mateixes èpoques que es fa el Dakar s'està fent una carrera a Àfrica i sense problemes. El que passa que no és una carrera tan mediàtica, però ja fa anys que es fa. Per tant, jo crec que ara el Dakar ja no tornarà a Àfrica, però més per un tema econòmic. Els governs d'Argentina, Xile, Bolívia, tots els països d'allà a prop es rifen el Dakar perquè estan molt interessats en tenir la cursa i hi posen molts diners.
I a més la gent suposo que també se'n beneficia d'això. Algunes vegades quan es parlava de països com aquests africans, com el Sahel i tot això, deien, oh, això és una mostra de colonització, és una mostra de portar el
sí,
poder occidental
de... Però jo crec que al contrari, jo havia anat a veure el Dakar com a espectador a Àfrica i hi havia molts pobles, molta gent de Mauritània, per exemple, o trossos de Marroc que tot l'any vivien del fet de que passés per allà el Dakar. Podien viure tot l'any gràcies a això i era una gran ajuda a moltes regions d'allà.
Et poden ajudar en les bases i és que et puguin ajudar la gent que t'està mirant, per exemple, et quedes sense gasolina.
T'ajuden.
Cosa poc i poc probable, no? Però
passa, sol passar, també.
I aleshores que vingui de sobte un senyor que ha sortit per allà dintre, diu, aquest tio d'on ha sortit? No ho sé, però porta un bidó de gasolina que a mi em va de conya.
Sí que és veritat que allà un dels avantatges respecte a Àfrica que hi ha a Sud-amèrica és que hi ha molt públic i et surt gent de tot arreu, al mig de les dunes hi ha gent, això a Àfrica no passava i això ara és un gran avantatge perquè sí que és veritat que ara doncs et perds o tens un problema mecànic i potser trobes algú que porti una mica d'oli o una mica de benzina o alguna eina. Abans això a Àfrica era impensable. Mm-hmm. En aquest sentit, doncs això t'ho posa una mica més fàcil i després també, sobretot a Sud-amèrica, quan tu tens una caiguda, doncs no és el mateix un hospital a Xile que un hospital a Mauritània, si tens algun problema greu.
Però això suposo que l'organització ja se n'en cuida, no?
De
tenir uns helicòpters disposats a evacuar.
Però encara que l'organització se'n cuidi, quan hi havia temes greus a Mauritània mateix, un hospital amb cara i ulls més proper era molt lluny. En canvi, ara, doncs, per exemple, hi ha Xile, que tampoc no està malament i moltes vegades estàs relativament a prop, no?, d'un bon hospital amb condicions.
Mm-hmm. Bé, esperem que no hi hagis d'anar mai.
Esperem que no,
això,
esperem
no?
que no.
A part de sentir la velocitat, tu també et deus sentir amb una sensació de trencadora. La gent deu dir, aquesta senyora què fa? Bueno, aquesta senyora corre en moto. Home, per això de les motos era per nois, no? O sigui, hi ha una sensació estranya de dir, hi ha joguines per als nois i joguines per les noies. I tu has decidit, dic, no, jo vaig en moto.
Sí, però jo crec que això està canviant. Jo crec que això sí que fa uns anys, doncs, sí, que ho veien com una cosa molt, molt estranya, però sí que em sento una pionera en aquest sentit, perquè jo quan vaig començar sempre era l'única noia que corria amb els nois i em veien una mica com un bitxo raro. Jo crec que ara això, en aquest sentit, sí que ha ajudat molt. Ara hi ha, per exemple, vas a veure una carrera de trial de nens petits i està plena de nenes, que això abans doncs, no passava. I en aquest sentit sí que em sento una mica que he sigut una pionera i també poder viure d'això una noia abans era impensable.
Poder viure d'això, els premis, per dir-ho així, o els sous que et puguin donar els teus respectius equips, són menors que el dels homes?
Home, sí, Sí, perquè segurament si fos un noi que hagués guanyat doncs, els títols que he guanyat, probablement ja no hauria de treballar en tota la meva vida, no? Cosa que jo hauré de fer, està clar, però... Bueno, perquè jo crec que és una mica que encara hem de fer molta feina, que tot va millorant, que ara les noies, doncs, abans era impensable que una noia fos oficial amb un equip oficial de competició, ara cada vegada n'hi ha més, o tenen ajuda de les marques, però això encara està molt per enrere.
Tot i això, hi ha un fet, i és la qüestió de qui arriba primer i qui no arriba primer. El dia que tu arribis primer de tots els homes que participen allà, alguna cosa canviarà, no?
Sí, home, això sí, hauria de guanyar amb inclús amb els nois, no? Suposo, però bueno, sí. Jo crec que també una mica la meva gràcia ha sigut també ser competitiva amb els nois, que això també és quan se m'ha valorat, no?, per les marques de motos. Al final, una marca de motos que guanyis en categoria femenina al Dakar no li donen massa importància, però aquest any, per exemple, haver fet la 16 de la General, l'últim any que vaig córrer al Dakar, doncs això sí que ho valoren.
Ara hi ha també, en tots els esports, la idea aquesta de la categoria femenina, categoria masculina. En alguns casos això és evident, no? Tu no pots fer que una persona que es dedica a l'atletisme corri més la senyora que el senyor. Però en aquest cas estem parlant de la màquina, en el fons.
No, però jo crec que també, ens agradi o no, per exemple, hi ha un límit físic i al final i és, ens agradi o no, i sí que influeix, perquè al final per tenir una bona tècnica també el físic influeix, la potència muscular, la resistència. Llavors jo crec que una dona molt ben entrenada pot ser molt competitiva, però a mi sempre m'ho diuen, pot arribar una dona a guanyar el Dakar amb moto? Jo crec que no, amb cotxe ja l'ha guanyat. I amb cotxe està clar que sí, que és més tècnic, és més habilitat i no tant el físic has d'estar en forma, però no és tan important. En moto, per guanyar un Dakar, jo crec que també al final hi ha una limitació física.
Aquesta limitació física jo no te la veig. És a dir, quan tu estàs parlant ara de músculs, tu ets una senyora que es deu entrenar molt sovint, no?
Sí, però també els nois que
també
corren s'entrenen molt sovint i molt bé, no? Llavors, un noi molt entrenat i una noia molt entrenada, sempre el noi físicament, doncs encara està per sobre d'una noia, no? Llavors això és una mica el que limita una mica, però ja et dic, jo crec que una noia molt, molt ben entrenada i preparada pot ser molt, molt competitiva.
Hi ha una edat límit en la qual ja et dius, va, deixem això de la competició, tant per homes com per dones?
Depèn una mica els esports. El trial, per exemple, jo crec que als 30 i pocs ja comences una mica a fer el baixón. El Dakar ja són més grans, és quasi fins als 40 anys, perquè és un esport més de resistència i a l'enduro també, pleguen més tard. Depèn una mica el tipus d'esport, però i també d'això, no? D'una mica el que respectin les lesions, de la motivació que tinguis, i també crec que va molt amb el coco i el fet de no tenir lesions importants.
Això del coco, això ens interessa molt, perquè estem anant damunt d'un vehicle, diguem-ne, relativament inestable. Quan tu el col·loques, aquest vehicle, damunt de sorra o damunt d'un tram també inestable, la cosa encara és més difícil, no? I de quina manera intervé el cap amb això? O sigui, pots fer com jo faig amb la meva moto, que li dic, escolta, porta'm a la ràdio, i la moto et porta, i tu vas a dalt de la ràdio pensant, ai, de la ràdio de la moto, pensant en el programa que faràs, però en el teu cas no deu ser així. Cada minut és important.
Sí, tant, i més, per exemple, amb una prova com el Dakar, que no n'atén, ja no només depèn de no fer un bon resultat, sinó de poder-te fer mal i de caure. Llavors, vas 100% tot el temps mirant el roadbook i mirant endavant, concentrat en el pilotatge i el coco, i més amb una carrera com el Dakar és molt, molt important també per això, perquè és una carrera molt llarga, que descanses poques hores, que és una mica al final molt repetitiu, cada dia doncs arribes, portes poder 10 hores llegint el roadbook i arribes al bivac, que el que et vindria de gust és fer el massatge, dutxa, bueno, dutxa, massatge i sopar i dormir, i el que et toca fer és dutxa, massatge, roadbook, 2 hores més i sopar i dormir. Llavors, això durant 15 dies se't fa dur i el coco és molt important.
Tenim, doncs, ja la Laia dalt de la seva moto, sola, caminant o corrent per un terreny que no havia vist mai, i en el fons veu la fumarola d'un altre corredor. Això és bo o és dolent? T'estimula en avançar-lo o dius, calla, no vaig malament, si hi ha aquell d'allà al davant, a veure qui és, és fulano, doncs jo el segueixo.
Bueno, depèn. Hi ha vegades que et pot ser dolent perquè et pot fer sobreexcitar-te una mica i anar més del que pots. Llavors, sempre has de ser molt conscient d'on estan els teus límits i no arriscar massa. Hi ha vegades que també a vegades és dolent perquè et pots perdre, perquè pots pensar de seguir-lo i després ell s'equivoca i per tant tu també. O sigui que has de ser intel·ligent, a vegades pilots que són bons, que pots pensar que siguin una bona roda a seguir, es perdin i per tant et facin perdre tu. O sigui que jo crec que el Dakar és tenir-ho molt clar, navegar bé i fer una mica la teva cursa i el que tu creus.
Clar, la navegació, em sembla que allà baix a Sud-amèrica és potser una mica més fàcil que el que significa la navegació aquí al Sàhara, no? On totes les dunes se'ns hi fan a fa iguals.
No et pensis, això jo crec que no varia massa. Jo crec que la diferència amb Sud-amèrica és que tenim molt més varietat de terrenys, no? A Àfrica era més sempre desert, més duna. Aquest any, per exemple, al Dakar hem tingut molt poca duna, però hi ha trossos de navegació molt difícil en rius, que hi ha mil rius secs, que hi ha mil trencants, que si t'equivoques amunt després no trobes l'altre. O sigui que això, al final, jo crec que la navegació és molt difícil ara també.
Val la pena aturar-se per dir, reflexionem una mica, estic anant bé o no estic anant bé?
Aturar-se tampoc t'atures, però sí que a vegades val la pena doncs baixar una mica el ritme i prendre les decisions bones, perquè a vegades per molt ràpid que vagis, si t'equivoques i fas per exemple 10 quilòmetres amunt i veus que després t'has equivocat, has de tornar enrere, tal, perds molt més temps del que hauries perdut doncs a baixar una mica el ritme i pensant bé.
Arribes a la nit al bivac aquest, en el que tu dius, on tu esperes trobar 3-4 hores de, com a mínim, de relax, però no hi ha manera, no? Què fas? Comentes amb els altres corredors o simplement diu, deixeu-me estar, em poso a dormir?
No, bueno, quan arribes, no et pensis, és molt a contrarrellotge, és una de les pitjors coses del Dakar, que no pots descansar ni desconnectar. Amb altres carreres tu arribes a l'hotel, te'n vas a sopar, parles amb altres pilots. Aquí tu arribes i tens el temps molt just i tot el temps que perds és temps de menys que dormiràs, no? Per tant, tens la sensació d'estar contra rellotge, no et pares a parlar massa, només els dies que vas molt bé de temps, i arribes, et donen el roadbook, et dutxes ràpid, menges alguna cosa ràpid, massatge, roadbook, briefing, que allà a vegades doncs veus algun altre pilot i li comentes alguna cosa, sopar i anar a dormir lo abans possible. Vull dir que és cada dia així durant 15 dies.
Home, és realment agotador, però saps que dura 15 dies només.
És lo bo, que quan ho estàs passant malament, al final penses, va, doncs queda una setmana, però després, si tot va bé, doncs la recompensa et dura un any. És lo bo i lo dolent, que quan et va malament també estàs fotut un any, però quan et va bé, doncs el disfrutes molt de temps.
És molt diferent, suposo, saber que tu ets la primera de la classificació. Aleshores, t'estimula més, et fa fer més bogeries. Dius, ja que sóc la primera, que no vingui aquest segon que tinc al darrere i que m'avanci. Això no et dona una certa sensació d'adrenalina, de dir, sóc la guanyadora, ara per ara?
Bueno, quan ho estàs fent bé sí que és veritat que tens un plus més de motivació, però és molt important això, no entrar en voler córrer massa, i més el Dakar, que dura 15 dies, que passen moltíssimes coses, que a vegades doncs, un dia has perdut mitja hora i et sembla una eternitat, i al final del Dakar tu mires les classificacions i mitja hora... Bueno, potser el 5 de davant sí que és molt, però la resta hi ha moltes diferències molt grans, llavors és això, anar fent la teva carrera, no pensar amb els altres i anar fent el teu ritme per tenir també una mica de marge de seguretat i anar fent.
Els creients creuen que Déu va ser el que va fer el món i les muntanyes i els rius i els deserts. Clar, vosaltres teniu aquest petit món longitudinal, un món que és recte o que té corbes, però que sempre va tothom pel mateix camí. Això ho estan fent ara, en aquest moment, no? En aquest moment hi ha gent que està començant a dissenyar el Dakar de l'any que ve.
Sí.
I que estan dient que vagin per aquí. I ara els fotrem per aquí, tal, per aquí, l'altre.
Cada any, clar, es tracta de cada any, doncs, intentar doncs, fer dificultats diferents, varietat de terreny. Aquest any últim, la veritat és que es van passar una mica, inclús un dia en una de les etapes marató, un dels de darrere, que em sembla que era xilè o argentí, sí que els hi va dir, no? Perquè teníem una pujada impossible, allà es va quedar molta part de la carrera i el tercer dia es va quedar allà sense poder pujar, o van baixar i no van poder tornar a pujar. I aquest els deia, vosaltres això no ho heu passat amb moto, vosaltres el punt aquest GPS l'heu marcat amb l'helicòpter, perquè aquí no hi ha pujat ningú, perquè era molt dur, no? Diu, això era com un infern, això no ho heu provat abans, heu marcat el punt amb un helicòpter i ens heu deixat anar aquí. Sí que hi han, cada any intenten buscar dificultats diferents i aquest any la veritat és que va ser una carrera supercomplerta.
Arribem, doncs, en aquest lloc en el que durant 2 hores dormiràs i soparàs una mica i tot això, i et faran una mica de massatge. La moto no dorm.
No. I
la moto...
Ni el mecànic.
Es queda allà i el mecànic la mira i la mima i la cuida. Sí. Quina és la importància dels mecànics en una cursa com aquesta?
Molt. És sempre molt gran, perquè en un esport com nosaltres també depenem molt de la màquina, però... El Dakar, al final, a mi sempre m'ho havien dit, no? Les motos tenen memòria, no? I tot, inclús amb el pilotatge, tot el que la fas patir de més, després tu torna, o sigui, que és millor mimar-la molt, i després també la feina del mecànic és vital, perquè hi ha coses que poder tu arribes al bivac i la moto va bé, però després el mecànic desmuntant veu petites coses que a la llarga poden ser un problema, no? I sempre han d'anar doncs fent cosetes i canviar moltes peces que es fan malbé d'hores i hores, que, clar... fem molts quilòmetres allà.
Però al capdavall, una cursa com aquesta significa la possibilitat de provar les motos que després les veurem per les nostres carreteres, sense necessitat d'anar a cap Dakar, no?
Sí.
I és un banc de proves, això.
És un banc de proves i sempre va bé. A més, potser no per les nostres carreteres, però per gent que vol anar amb moto, però més en plan de passeig. I clar, si tu saps que una moto ha acabat un Dakar, és una molt bona imatge, no? I, i està clar que quan penses el que pateixen aquells motors que acabin, doncs és molt vendible, no? Després de dir, ostres, la nostra moto ha acabat al Dakar, per exemple, les Hondes l'any passat no van ni canviar el motor. Això és molt, molt difícil, no? I és molt bo.
Això de que acabes de dir és molt important. L'important no és guanyar, és acabar. Dona la sensació de que les motos que acaben al Dakar, aquestes són un èxit, no?
Sí, perquè home, està clar que cadascú es marca els seus resultats i els vol complir, però acabar un Dakar ja és un èxit, perquè sempre passen coses amb 15 dies, tants quilòmetres, és que la moto no li passi res greu, que el pilot no caigui, és molt complicat acabar un Dakar.
Vas a dalt de la moto durant hores i hores i hores i t'agafa set, per exemple, o t'agafen petites necessitats com les que tenim qualsevol de les persones. Què fas?
Què fas? Doncs, si t'agafa set, és més complicat, perquè clar, hi ha dies que estem a 50 graus i tu portes un camelback amb 3 litres a l'esquena, però a vegades en mitja hora ja te l'has folit. O sigui que llavors toca passar set fins al següent avituallament. Si t'agafen necessitats, jo intento sempre fer-les abans de sortir l'etapa i amb el que sues normalment doncs, no te n'agafen, però si me n'agafen, jo tinc molta mania que sempre fallo quan en tinc, llavors agafo un paro i encara que sigui mitja etapa perds 30 segons i et quedes molt tranquil.
Molt bé, doncs aquí estem amb aquesta tranquil·litat. No ens ha agafat set, però sí que s'ha refredat el cafè. Anem a fer una petita pausa. Això és el Cafè de les Dones Sàvies. Estem parlant amb la Laia Sanz, que és una senyora que ha corregut mig món, o el món sencer, a dalt d'una moto, i intentant ser la primera de totes. Ara, precisament, veus, estava ben aigua, perquè aquí no està a 50 graus. La qual cosa no està malament. Tornem de seguida.
El Cafè de les Dones Sàvies.
Amb la producció de Paula Molés i la direcció de Joan Barril.